s'escurça per algunes decisions estratègiques que no li surten bé, entre elles la convocatòria d'eleccions al 2012, aquesta que estem comentant ara, que després evidentment hi ha un desgast afegit i un... però que és un desgast...
Pacte amb la CUP,
que, exacte,
i la paperera d'història.
Vull dir que hi ha masses factors com per atribuir també un temps polític en què els lideratges duren molt menys i ja no estem a l'època en què els lideratges duraven 15 anys o 20 anys i molt menys. Aleshores, jo crec que no podem deduir que el lideratge de Mas o el mandat de Mas s'escurça per la pressió que rep. És evident que és un desgast molt gran i que això li genera una incomoditat i evidentment comencen a aparèixer informacions que després demostren falses i que desgasten, però que no crec que expliquin la durada del mandat, sinó que és més les mateixes decisions estratègiques que ell i el partit van prenent el que fan que tot s'acceleri, també la seva presidència. Sí, el moment en què tu comences a fer pactes, fórmules com Junts pel Sí, a pensar tal que ha cremat etapes cap a la independència a una velocitat que fins ara no havies cremat mai, el teu lideratge també... és impossible mantenir-lo aliè a aquesta acceleració.
I aquí també hi ha una cosa que heu plantejat vosaltres, no, en Gerard i Montse, amb la pregunta que li heu fet al president, que és, clar, estem parlant d'aquest escenari ara, no? Sempre ho recordem, aquesta comissió sobre l'operació Catalunya al final s'ha fet pels vots necessaris de Junts pel govern de Pedro Sánchez, que la va exigir perquè que hi fos, si no, aquesta operació no es faria, perquè estava plantejada però no s'havia posat en marxa encara mai. I vosaltres ho heu dit, no? Si en unes futures eleccions la presidència del PP al final depèn de Junts, també es fa difícil pensar que Junts renunciï a aquest paper central que té ara, no? I a poder aconseguir coses per Catalunya només entre cometes, però només per això, no? Al final també t'interessa tenir aquest paper de governació, d'aconseguir coses pel país, etc., encara que sigui pactant amb un PP, també tenint en compte el que dèiem, que totes aquestes figures que van fer això ja no són les figures del PP actual i, per tant, també tens una manera de que el tràngol sigui més fàcil de fer passar.
Hi ha un punt, i ara em disculpareu que citi una persona que no està a la taula, però abans el Gerard parlava de les decisions que havia pres Artur Mas a la seva presidència. Pilar Rahola va ser una persona clau perquè Artur Mas convoqués eleccions del 2012, va ser una persona clau perquè fes el pas al costat i triés Carles Puigdemont. Pilar Rahola és una persona que públicament, en articles i en intervencions públiques, ha dit que el PP és més de fiar que el PSOE. I amb això què vull dir? Que hi ha una part de Junts que pot interpretar que el PSOE és un partit més maleable, diríem, o que Pedro Sánchez té massa cares i que, per tant, també pot anar per l'esquena, en el que, cosa que és una mica certa, en la mesura que Pedro Sánchez és un home amb una adaptabilitat al medi importantíssima i una capacitat de camuflatge, jo diria que històrica, en termes de la política espanyola els últims 30 anys, i que al final el PP va de cara, tu saps què hi ha. El PP és un partit que sí, va fer el pacte del Majestic, però que últimament podríem dir que en Catalunya gestos els justos i necessaris. Però també és veritat que si tu mires l'historial de votacions d'aquesta legislatura, Pedro Sánchez no té una majoria progressista, té una majoria a la investidura, però la majoria progressista al Congrés no existeix. Si no, repassem votacions com l'impost a les energètiques o en política fiscal, que Junts i el PP s'han entès, perquè quan Junts al principi va voler ser com una mica com els adolescents, es va voler fer el progre quan va néixer, volia ser un partit de centre-esquerra, ha decidit que al final la cabra tira el monte i que són un partit de centre-dreta, i en política fiscal estan on estan. Quan Repsol presenta una inversió multimilionària al Camp de Tarragona i va tota la Plana Major a fer-se fotos amb Antoni Brufau i Josu Jon Imaz, una foto que fa 5 anys seria impensable i ara se la fan bé. Albert Batet i Josep Sánchez Llibre es reuneixen sovint per parlar de què ha de fer Junts al Congrés dels Diputats, i això és un fet, no passa res, es pot dir, i ja no fa vergonya el llegat convergent dins de Junts. En el punt que arribes a això, pots arribar a alguna manera de tenir comunicació amb el PP oberta. Jo crec que el president Mas ho ha dit sense dir-ho, ha dit allò de que en democràcia pots parlar o has de poder parlar fins i tot amb el teu pitjor adversari. Em sembla que en un context en què el PP es trobi en minoria i que no vulgui dependre de Vox, si tu vas a buscar els vots del PP i de Junts, saps que tindràs estabilitat i Junts sap que obtindria prebendes per Catalunya. Ara bé, això sí que és l'última frontera del procés. És l'última tirita que t'has de treure.
És curiós el que fa el temps i l'experiència política, diria en aquest cas amb Artur Mas, que és que en el moment en què el PP t'ha fet més barrabassada, t'ha fet la vida impossible, estàs defensant poder pactar amb ell, ell que va arribar a la presidència de la Generalitat firmant un document davant del notari dient que no pactaria amb el PP. I ara el discurs és s'ha de parlar amb tothom, hem d'arribar al pacte, o sigui, bueno, l'experiència és un grau, no? Diríem en aquest sentit. Però pel que deies dels pactes és que al final hi ha una cosa que és evident, que és que ideològicament, traient tot l'històric dels últims anys de la relació entre els dos partits, és molt més fàcil per Junts entendre's amb el PP que amb el PSOE. I que, per tant, si tu vols com a partit pintar alguna cosa, té capacitat de decisió, tornar una mica al que deia l'Uri, no? Als orígens del que era el gen convergent, no pots tancar-te aquesta porta com a partit i, per tant, està tan mantenir oberta a poder arribar a acords que ja estan arribant i que a poc, igual que dèiem que el desgast de l'Operació Catalunya pel PP és menor, a poc el desgast de Junts de pactar amb el PP també anirà sent menor. Jo crec que en aquest cas encara existeix, i hi haurà una part de penalització. Però a poc aquest desgast va ser menor perquè hi ha coses que es van a poc acceptant també, no? Tothom ho va assumint.
I a mesura que aquestes coses van passant i, per tant, la política real va substituint les essències o els principis que suposadament han de defensar els partits i se sap que s'han de fer pactes, que és la política parlamentària, i que les persones que hi havia en un moment determinat van desapareixent i que les estructures de partit, més o menys, algunes canvien els noms, però d'altres encara els mantenen, hi ha partits en les rodalies del sistema que d'això fan algun benefici, que és, mireu com pacten, és a dir, allò que podem discutir si és bo o dolent, no? Jo crec que la política parlamentària és això, i que coses veredes, amigo Sancho, i van passant els temps i veiem pactes que van, aleshores no es feien, o que paraules i notaris que es van fer també es llancen a la paperera. Però això, en les rodalies del sistema, hi ha dos partits a Catalunya, Aliança Catalana i Vox, que d'això fan la seva bandera. És, mireu com els que es tiren els plats pel cap ara són capaços de pactar, mireu com en el fons són el mateix, mireu com el tràgala de certs partits dient que mantindran les essències en plan Operació Catalunya, en realitat és una mentida perquè són capaços de pactar amb aquests... I amb això, per això li preguntava l'última, i amb qui es pacta més enllà dels que tradicionalment han estat els partits de pacte? Perquè els números seran els que hi siguin. I aleshores, pot passar que l'Estat acabi passant que el PP i Vox sumen i aleshores s'ha acabat la història, perquè, clar, si el PP i Vox sumen amb el número de vots que té ara Vox, és difícil que tota la resta, inclòs Junts i Esquerra, donguessin una alternativa. I que el PP volés pactar amb Bildu i amb... O sigui, hi ha coses que segurament no podran passar. Per tant, solament podem imaginar o que els números li donin al PP per pactar amb el BNG i amb... Perdó, amb el BNG, amb el PNB i amb Junts, amb un Junts també una mica retonejat, o bé ha de pactar amb Vox. I aquí, a Junts, en un imaginari futur hipotètic en el que ell es refés, bueno, doncs potser tenia que pactar amb Aliança Catalana, a més de pactar amb el PP. És a dir, a poc, les fronteres que s'anaven posant a certes coses que abans era el notari i el PP poden anar... Perquè al final, en qüestions ideològiques, jo estic d'acord amb el Gerard, al final és tu què penses de les coses. Les penses de manera més grollera o menys? Vale, tu les penses més grolleres i dius que la immigració és un problema molt gros i l'altre que diu, bueno, la immigració té moltes flancs i a més també té el de que és un problema. Pues, aleshores anem a buscar acords per aquí. I coses que eren impensables en aquesta Europa nostra, en aquesta Espanya nostra i en aquesta Catalunya nostra, acabaran passant. Jo és la sensació que tinc. I les paraules del president em donen la sensació de que van per aquí.
No sé si per això, si pensant en la figura d'Artur Mas, el pes que ara té actualment a dins de Junts és prou significatiu en aquest sentit per tenir en compte aquestes paraules com una guia del que pot passar en el futur, o... ha quedat una mica desplaçat, fins i tot una mica, no sé si dir-ho així, però una mica menys tingut per part de l'actual direcció de Junts.
Jo crec que al principi, en la gènesi de Junts, qualsevol cosa que tenia l'etiqueta de Convergent volia ser desplaçada ràpidament, vull dir, no... Jordi Pujol no existia, Artur Mas pràcticament tampoc. Artur Mas, de fet, va aparèixer en algun acte de campanya del PDeCAT quan la candidata era Àngels Chacón, el primer xoc, primer i últim xoc entre Junts i el PDeCAT a nivell electoral, amb una mica de criteri va ser aquest, i Artur Mas, per una qüestió de lleialtat, no va voler deixar abandonada Àngels Chacón com a candidata al PDeCAT. I després és veritat que hi ha hagut un progressiu acostament. A Artur Mas no li va agradar gens que Junts i el PDeCAT partissin peres. És un moviment que ell sempre ha considerat desencertat i que ell no hi hauria arribat. Es va arribar a implicar, no com a mediador, però una mica sí, entre Carles Puigdemont, David Bonvehí i Jordi Sánchez, que en aquell moment van representar les posicions de Junts i del PDeCAT. És veritat que en el s'han anat trobant dues tendències, no? Junts s'ha anat centrant una mica i Artur Mas, inexistent al PDeCAT a totes les institucions, tret d'alguns ajuntaments amb altres marques. És veritat que ara ja el mateix paraigua els pot englobar. Si Artur Mas milités a Junts, jo crec que el podríem enquadrar dins d'un sector més pragmàtic de l'estil Jaume Giró o Victòria Alsina, per entendre'ns, un sector que és molt favorable a pactar amb el PSOE i aprofitar aquesta conjuntura que hi ha a Madrid per obtenir beneficis per Catalunya, més competències, més recursos. És veritat que Artur Mas, si parla amb Carles Puigdemont, el que li diu és aprofita aquesta finestra d'incidència que donen els 7 diputats a Madrid, que és l'única finestra d'incidència real que té Junts, perquè el Parlament és més complicat tenint en compte com governa el PSC i amb qui governa. I és veritat que és una d'aquelles veus que, malgrat no formar part del partit, hi ha vegades que diu coses que sacsegen el partit, perquè quan en el Diari de Barcelona se l'entrevista Artur Mas i diu que s'ha de poder parlar amb Aliança Catalana, això Junts li causa un petit trasbals i ha de sortir Jordi Turull com a secretari general, no a desacreditar-lo, però sí dir les decisions de Junts les prendrà Junts. És una figura externa, sí, però al mateix temps crec que la gent se l'escolta per l'experiència que deia abans el Gerard que té, i també perquè és una persona que coneix tots els empresaris d'aquest país, coneix personalment, perquè hi va pactar l'Estatut amb José Luis Rodríguez Zapatero, que ara també forma part de les negociacions discretes entre Junts i el PSOE, i per tant és una persona d'aquelles que no es pot desaprofitar.
Mm-hmm. Jo crec que fa una mica el paper que fan alguns expresidents de trencar gels en els debats. És a dir, ell té la prou distància, i de fet hi ha hagut un moment que defensava aquest paper seu i de l'expresident Pujol també, de no estar implicats institucionalment, que els permet obrir melons que en el fons no és tant decidir què ha de fer el partit, però sí obrir-li un camí per si de cas el partit vol transitar-lo. És a dir, diguéssim que és qui es trenca la cara el primer que es trenca la cara amb algunes portes. És a dir, Junts sap, per exemple, que en algun moment haurà d'afrontar aquest debat que la Montse apuntava també ara, i que és el que deia l'Uri que va parlar a l'entrevista del Diari de Barcelona, de què fem Aliança Catalana, perquè és molt probable que en molts municipis, ja no parlo de la Generalitat, parlo en molts municipis, d'aquí 2 anys aquest debat el tinguin sobre la taula de aquesta gent anava amb mi a la llista, o érem veïns i t'enteníem tota la vida, i ara ens necessitem aritmèticament.
Doncs... Però, a més, han anat passant.
Clar, per això, per això.
Jo ara sí. Me'n vaig cap allà.
Per això, que són
ells... El tapet de tota la vida.
Exacte. Mm-hmm. Llavors, com que hauran d'afrontar aquell debat, abans que aquell debat agafi a contrapeu i no tal, ja tens el president Mas que t'ha dit, escolta, nois, això ens hem de mirar, perquè potser algun dia... Llavors, evidentment, ha de sortir Jordi Turull a desacreditar-lo, però allò ja està allà.
Ja està el globus sonda.
Ja està el globus sonda llançat. I, per tant, el dia que si això ha d'arribar a passar, tu ja tens un pòsit. I jo crec que al final el president Mas el que vol jugar és aquest paper una mica, no? El que pot jugar dintre de Junts és aquest paper. Que no és el de Puigdemont, del lideratge de dir això es fa així ara i es fa així, però sí és el de dir jo us poso unes pistes d'aterratge i aquí ja veurem quina trieu. Però jo us les vaig posant.
I des del punt de vista d'estratègia, ara m'intento posar-me en la visió d'un partit polític. Ja sé que entre l'original i la còpia la gent agafa l'original, i per tant que si ara es posés el Junts a fer el mateix tipus de discurs, per exemple, que l'Aliança Catalana, doncs no veuria oli. Però jo comparteixo aquesta idea de que parlar amb els partits desactiva la mitificació del que des de fora tot ho arregla amb 4 frases. I ho he dit sempre, eh? No és ara perquè ho digui el president i per tant, és que ha canviat... No crec que en aquesta posició no he cregut mai en els cordons sanitaris, en el sentit de aquest no hi és, perquè quan aquest no hi és és quan l'elefant es col·loca al mig de l'habitació. I tu fas de l'altre tota la teva... Bueno, això, a més, no, ho diuen els que es dediquen a això, dels gurus de la comunicació, que, clar, tu no vols parlar d'algú i estàs tota l'estona parlant d'ell, doncs, aleshores està present en la teva vida. I per tant, estàs fent campanya per l'altre. O sigui, quan hi ha un debat, quan s'entra a parlar, amb tota l'angúnia que li pugui fer a la gent o el que ho està fent, és igual, però no és el mateix. No és el mateix, és a dir, el mite cau. Les expressions es confronten. Si dialècticament no van enlloc i tens davant una persona que en sàpiga, tu desmanegues la seva argumentació. I, per tant, altra cosa, jo crec que és manifestar davant de la gent una por que engrandeix l'adversari. I, per tant, jo comparteixo aquesta idea de després cadascú que decideixi si pacta o no pacta, però que allò de... I després, des del punt de vista de pactes, bueno, pacta el millor de governar, no, però si hi ha una cosa concreta en la que un partit i un altre s'entenen perquè és una qüestió absolutament tècnica, jo què sé, això dels purins o la alçada dels edificis, i per què no? No, perquè d'aquesta manera tu consagres, sí, tu consagres allò que es deia del Guernica de Picasso, que quan la burgesia va dir que era un quadre magnífic va deixar de ser un quadre revolucionari. Tu, quan tu li dius a la gent este es el coco, pues el coco tindrà els seus adeptes. Quan dius que no és un coco, sinó que és un pobre desgraciat que intenta dir una cosa que en el fons és una bajanada, doncs tu rebaixes el nivell de mitificació de la gent. I jo crec que això és el que passarà en general. Quan deia que passarà a Europa, és perquè dintre d'una Unió Europea que crec que ha de respondre i de tenir els límits últims als partits polítics, això rebaixarà el nivell d'acritud, potser conservaritzarà una mica l'espectre ideològic, però no anirà la sang al riu.
Passa un minut d'un quart d'onze. Connectem aquesta hora amb la Sagrada Família. Anem fins a la Basílica, perquè allà s'està celebrant l'acte de resolució de la segona convocatòria del Fons d'Acció Social impulsat per la Fundació de la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família. Es tracta d'una trobada de totes les entitats beneficiàries amb membres del patronat de la Junta Constructora. Hi participen, per exemple, el director general Xavier Martínez, el president delegat Esteve Camps o el president Nat, el cardenal Joan Josep Omella, que fa pocs minuts que ha pronunciat el discurs de tancament de l'acte. Algunes de les novetats que s'han anunciat de cara a la convocatòria d'aquest any, que s'obrirà a partir del maig, és que creix la dotació en 1,5 milions d'euros. Si aquest any s'han entregat 3,5 milions, l'any que ve, o aquest any, de cara a les entitats que s'hi presentin, se'n donaran 5 milions. I, a més, a banda d'entitats que formin part de l'Arxidiòcesi de Barcelona, també s'hi incorporen les diòcesis de Terrassa i de Sant Feliu de Llobregat. Seguint-ho tot plegat des de la Sagrada Família, i tenim la nostra companya, l'Olma Giró. Olma, bon dia.
Bon dia, Pau. Doncs, com comentaves, molt bon estat de salut del Fons d'Acció Social de la Sagrada Família. A banda d'aquestes novetats de la convocatòria del 2025, ressaltar també que enguany a la segona convocatòria de la Sagrada Família ha destinat un total de 3,5 milions d'euros per finançar 94 projectes seleccionats. I a aquesta hora nosaltres tenim el goig de parlar en directe amb el senyor cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona i president nat de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família. Molt bon dia. Bon dia, senyor cardenal.
Bon dia.
Com valora vostè aquesta segona convocatòria del Fons d'Acció Social de la Sagrada Família?
Vale, és un goig de poder col·laborar en tantes entitats que treballen pels més desfavorits de la nostra societat. És un goig poder participar i ajudar.
I com comentava Pau Massí, pel nostre company, en aquesta propera convocatòria, la del 2025, hi ha algunes novetats, i això suposo que marca un bon estat de salut del Fons d'Acció Social de la Sagrada Família, no?, i una mirada cap endavant.
Sí, agraïm molt el poder col·laborar, som feliços de fer-ho, però en el fons nosaltres el que estem fent és el que va, d'alguna manera, mostrar el camí, entre guia en aquesta junta constructora, que és Antoni Gaudí. Jo penso que ell estaria molt content avui de veure que estem fent el que ell ja feia, que era construir una basílica impressionant per la glòria de Déu, però ell sabia molt bé, com bon cristià que era, el camí de la santedat, tant de bo que arribi pront la canonització, ell deia que feia tot això per a glòria de Déu. Però la glòria de Déu, ell ho sabia molt bé, és que l'home, l'ésser humà, visqui. Això ho deia Sant Ireneu de Lió, un dels pares de l'Església. I ell ho feia això també, al mateix temps que construïa la basílica per a glòria de Déu, ajudava els treballadors perquè tinguessin un treball i guanyés el seu sou i pogués menjar la família, i al mateix temps feia una escola per als petits i els ajudava a tenir cultura i poder progressar en la societat. És a dir, els ajudava a viure. I és el que nosaltres volem fer també. Al mateix temps que construïm, acabem de construir la basílica, volem ajudar també a tantes entitats que ja estan a peu de terra, del treball, amb els que més ho necessiten. I això és aquest fons social. I estem molt contents de fer el que volia Gaudí i ajudar als més necessitats.
I senyor cardenal, si hagués de definir els pilars fonamentals d'aquests fons d'acció social de la Sagrada Família, quins destacaria?
Com
els pilars fonamentals, els objectius, sobre què s'erigeix aquest fons d'acció social?
No, és simplement quina és la necessitat que més perentòria en aquest moment. I nosaltres l'examinem, ho estudiem, i si veiem que correspon verdaderament per als més necessitats, doncs allà, si tenim diners, evidentment, ho ajudem. O sigui que són, si ajuden els més pobres, els més necessitats, i si tenim nosaltres possibilitats d'ajudar i de fer que ells continuïn el seu treball. Sí.
Tant de bo que sí, tot sembla, no?, de cara a la següent convocatòria, que aquest Fons d'Acció Social està en molt bon estat de salut i que, per sort, doncs, podeu continuar ajudant els més necessitats.
Sí. Jo crec que això, de totes les maneres, és un camí que nosaltres mostrem, però perquè tindria que ser, d'alguna manera, de tota la societat i de totes les famílies. Si no estem disposats a compartir el poc o el molt que tenim amb els més necessitats, no farem una societat més justa, no farem una societat més equilibrada i més en pau. Tenim que ser responsables tots dels demés. Som responsables tots de tots. No ens salvarem sols, sinó units, que deia el Papa Francesc. No sortirem de la pandèmia si no estem units. Jo crec que això ho tenim que aprendre, i és la gran lliçó que d'alguna manera ens deixa l'Evangeli, que els sants ho han captat i ho han transmès, i nosaltres continuem aquest camí que ells ens mostren, l'Evangeli i els sants.
I aprofitant la vinentesa, cardenal, i si m'ho permet, ara que ha citat el Papa Francesc, suposo que ha seguit molt de prop l'estat de salut, que recordem que ha estat un mes ingressat a l'Hospital Gemelli de Roma, que ara, per sort, ha pogut tornar ja al Santa Marta. No sé si ha pogut parlar amb ell aquests últims dies i li ha pogut comunicar, doncs, els ànims, suposo, i un desig d'una recuperació favorable.
Bueno, parlar amb el Papa no és fàcil perquè estava a l'hospital i ara està també, d'alguna manera, protegit en la recuperació dintre de Santa Marta, però sí que els he enviat, en nom de tota la diòcesi, pues, un dels dos missatges, d'aquest temps que ha estat ell malalt, dos missatges li ha enviat dient que pregaven per ell, que estem desitjant que es recuperi pronte, perquè hi ha moltíssima gent que vol que el Papa continuï fent aquest treball de guiar la comunitat cristiana i aquest ensenyament tan simpàtic que ens dona, però tan exigent, de ser treballadors, artisans de pau i de desenvolupament de la nostra societat en justícia i en esperança, que és sobretot el jubileu de l'esperança.
I ara ja per acabar, senyor cardenal, estem en plena preparació per la Pasqua, de fet estem en temps de Quaresma. Què li diria ara a totes les persones que ens estan escoltant? Com s'han de preparar, no?, cada persona per aquesta nit en què Jesucrist venç la mort, cardenal?
La millor manera és de contemplar el Crist a la creu. A vegades, quan pensem en Déu, pensem que ser un jutge, que és el creador plenipotenciari, que té un poder immens, i Jesucrist a la creu és la fragilitat. Déu s'ha fet fràgil. I nosaltres no estimem la fragilitat, estimem el poder, estimem la salut, els diners, i Jesucrist es fa pobre, petit. Va néixer en una establia, va créixer en una família pobra d'obrers, un fuster, i va morir en una creu nu, allí patint. Tenim que aprendre que el camí del patiment i del sofriment també és un camí de salvació. No tenim ganes de ser patidors, ni busquem el sofriment com un camí de la nostra glòria. No, no. Però quan ve, si el sabem acceptar i integrar en la nostra societat, en la nostra persona, això ens transforma. I quanta gent, després de passar per dificultats, per malalties, per creus, diuen, jo he canviat. M'ha fet canviar. Ha canviat el cor, que s'ha tornat més proper als demés, al patiment dels altres, ha trobat un sentit a la vida, que creia que el sentit el tenia ell mateix, i ara el descobreix que és en comunió amb els altres i en comunió amb Déu. És una experiència que no tots hem fet, però que quan algú l'ha fet, s'ha transformat, ell i la família. Jo crec que això hauríem que estar disposats en aquest temps de Quaresma, i sobretot la Setmana Santa, a mirar la creu i a prendre aquest camí revolucionari per a la persona que ens mostra Jesucrist. I per això nosaltres diem sempre la creu, el patiment i la mort és camí de vida i de resurrecció i de llibertat. I això sol ho entén qui ha passat per aquí.
Amb aquestes sàvies paraules, senyor cardenal, acabarem aquesta entrevista. Ha estat un goig poder conversar avui amb vostè, senyor cardenal Joan Josep Popeia. Moltíssimes gràcies.
Molt bé,
i
gràcies.
I per moltes Fons d'Acció Socials.
I bona jornada per a tothom. Molt bé, gràcies.
Que vagi molt bé, senyor cardenal. Gràcies. I Pau, en aquests moments podem saludar en directe també el senyor Xavier Martínez, que és el director general de la Junta Constructora de la Sagrada Família. Senyor Xavier, molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
Bé, clar, l'estat de salut del Fons d'Acció Social de la Sagrada Família entenc que és molt bo, i més després de saber aquestes novetats que comentàvem, no?, que de cara a la convocatòria del 2025 la dotació són de 5 milions d'euros, tenint en compte que aquest any ha estat de 3 milions i mig, per sí. Tant, és un increment important.
Sí, estem molt contents perquè, a més, el Fons d'Acció Social de la Sagrada Família va néixer amb una vocació de permanència i de continuïtat, i això es consolida amb aquesta tercera convocatòria que hem anunciat avui, i que la nostra dotació s'ha doblat respecte al la primera convocatòria, no? De 2,3 milions d'euros hem passat a 5 milions d'euros, no? Per tant, això ens fa sentir molt orgullosos de la feina que s'està fent, de la feina que estan fent les entitats, perquè sense ells, evidentment, això no seria possible. I després, també com a gran novetat, que hem ampliat el territori d'aplicació, no tan sols a l'Arxidiòcesi de Barcelona, sinó a les sufragànies, a la diòcesi de Sant Feliu i de Terrassa, no?
I la intenció, entenc, potser de cara a les següents, ara ja parlem una mica més en clau de futur, però de cara a les següents convocatòries, per exemple, la de l'any 2026-2027, també serien ampliant, doncs, les diòcesis, les arxidiòcesis en les quals, doncs, podeu ajudar?
Sí, la veritat és que ens encantaria, eh? De moment, ara donem pas a pas, mica en mica estem aprenent, estem coneixent molt el sector, estem veient on estan les necessitats per poder actuar ja de manera més clara i mica en mica.
Mica en mica. Senyor Xavier Martínez, deixa'm preguntar-li també, perquè aquesta setmana, evidentment, com sabrà, ha estat notícia, no? Ho hem explicat també en aquest programa, que la Junta Constructora de la Sagrada Família ha triat a tres artistes perquè presentin propostes per la façana de la Glòria. Aquests artistes són Miquel Barceló, Cristina Iglesias i Javier Marín. M'agradaria preguntar-li, senyor Xavier, com s'imagina vostè aquesta façana?
Ui, és difícil, no? Perquè ni Antoni Gaudí va ser l'única façana que no va deixar... va deixar dibuixada com a tal, no? Els grups escultòrics, no? I per tant s'ha treballat molt fort, de manera molt clara, des d'un punt de vista teològic i des d'un punt de vista artístic, de com es tenia que representar això. I per tant, jo ara sóc incapaç d'imaginar-me com serà, per això hem cridat a artistes de reconegut prestigi, perquè il·luminin i facin les seves propostes perquè el patronat pugui decidir.
I d'altra banda, també ha estat notícia aquesta setmana, senyor Xavier, que el carrer de la Marina és un dels accessos, de fet, perquè ho situeu a tots aquests oients que ens estan escoltant, és el de davant de la façana del Naixement, que serà una gran plaça de més de 6.000 metres quadrats, que aviat es diuen, i això serà de cara a l'any 2026. En aquest cas, com ens l'hem d'imaginar, aquesta gran plaça?
Bueno, al final és un antic projecte, per segons tinc entès, que ja s'havia fet per un urbanista de reconegut prestigi, que l'Ajuntament ha recuperat. He pogut veure el que ha sortit en premsa i tal, em sembla molt interessant, i tot el que sigui, doncs, millorar l'entorn i la mobilitat al voltant de la Sagrada Família, doncs estem a favor, no? No oblidem que aquesta actuació que es farà estarà finançada per fons de la Sagrada Família, no? Això es materialitza per als acords que vam signar en el 2018 amb l'Ajuntament i que, si tot va bé, abans del maig del 2026 estarà fet, no? Per tant, encantats.
Encantats. I tornant al Fons d'Acció Social de la Sagrada Família, crec que també és molt important, senyor Xavier, destacar que de cara a la convocatòria del 2025 i sobretot per persones o entitats que ara ens estiguin escoltant, s'ha avançat, no, també, l'obertura de la convocatòria per presentar, doncs, les inscripcions a les següents entitats que estiguin interessades?
Sí, el que hem volgut és per facilitar, diguéssim, l'operativa i el funcionament d'aquests projectes que presenten les entitats, que coincideix amb l'any natural, no? Això facilita molt la gestió del que és el finançament dels projectes. Per tant, l'objectiu és que al maig comencin a acreditar-se aquestes entitats i llavors donar temps suficient perquè nosaltres, abans de final d'any, puguem fer, diguéssim, el jurat ja pugui decidir quines són les entitats beneficiàries de la convocatòria del 2025.
Doncs, senyor Xavier Martínez, director general de la Junta Constructora de la Sagrada Família, moltíssimes gràcies per atendre'ns un altre any en directe i esperem, doncs, l'any que ve tornar a ser aquí i tornar a portar bones notícies com la d'avui, dient, doncs, que aquest Fons d'Acció Social de la Sagrada Família, doncs, incrementa dotació, incrementa ajuda i són més les entitats a les quals es poden presentar i a les quals podeu ajudar. Moltíssimes gràcies.
Segur que sí. Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. I ja per anar acabant, Pau, deixa'm també, és important destacar que el projecte Ràdio Estel Catalunya Cristiana acompanya la gent gran ha estat un dels seleccionats com dels beneficiaris d'aquesta segona convocatòria del Fons d'Acció Social de la Sagrada Família, que avui, doncs, s'ha fet l'acte de resolució aquí a la Sagrada Família i que estem seguint en directe. Aquest projecte inclou diverses iniciatives que tant Ràdio Estel com també Catalunya Cristiana, doncs, ja tenen en marxa envers aquest col·lectiu. I a aquesta hora nosaltres tenim el goig també de saludar en directe l'Òscar Martí, que és director de Catalunya Cristiana i recentment escollit director de Ràdio Estel. Òscar, molt bon dia.
Bon dia, Olma.
Primer de tot, moltíssimes felicitats per aquest nou càrrec.
Sobretot el més important avui i el que celebrem és aquesta modesta contribució a la dimensió social de l'obra de Gaudí.
A l'obra de Gaudí. Primer de tot, Òscar, deixa'm dir, no sé com encara que siguis el nou director de Ràdio Estel, com encara és aquesta nova etapa, Òscar?
Doncs amb molta il·lusió, amb respecte a la vegada, però sabem que compto amb un magnífic equip per poder tirar endavant el projecte.
I d'altra banda, com valora que la Fundació Missatge Humà i Cristià sigui una de les beneficiàries, com ara comentàvem, d'aquesta segona convocatòria del Fons d'Acció Social de la Sagrada Família, Òscar?
Doncs la veritat és que ens sentim molt honorats de poder contribuir modestament en aquesta dimensió social, com comentava, del que és el projecte de la Sagrada Família, que va idear el propi Antoni Gaudí, més enllà del que és visible, aquesta part invisible de l'obra de Gaudí, que també, doncs, des de la ràdio i des de la revista, des del setmanari Catalunya Cristiana i des de Ràdio Estel, doncs, com a mitjans de comunicació diocesans, d'alguna manera contribuïm a partir d'aquesta identitat pròpia que tenim com a mitjà, aquesta identitat cristiana, que ens impulsa, doncs, a retre a la societat tot allò que rebem, no?
I, Òscar, com creu que Catalunya Cristiana i Ràdio Estel acompanyen, fan aquest procés d'acompanyament a totes aquestes persones grans? Com els acompanyen?
Doncs l'acompanyament és integral, és l'avantatge que tenim i la sort que tenim de comptar, doncs, amb tres canals, seria el digital, seria l'FM i seria també el paper. Combinant aquests tres canals, doncs, podem arribar a proposar aquest acompanyament i aquesta, doncs, funció de servei que tenim com a mitjà públic també, no? Com a servei diocesà que oferim i brindem a la gent gran, que és un col·lectiu que també és dels més vulnerables, malauradament, de la nostra societat.
Dels més vulnerables, Òscar, i sovint, no, i suposo que estarà d'acord, també dels més invisibilitzats. No té la sensació que a vegades els deixem de banda?
Segurament, i és per això que, diguéssim, hem de socórrer i hem d'atendre prioritàriament aquest col·lectiu, i això des de Catalunya Cristiana i des de Ràdio Estel en som coneixedors, i des de fa molt de temps.
Doncs suposo que continuarem en aquesta línia, no?, d'acompanyar i al final, doncs, donar suport també a la gent gran, un col·lectiu vulnerable, sovint invisibilitzat. Òscar Martí, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui en directe, director de Catalunya Cristiana i recentment escollit director de Ràdio Estel. Ha estat un plaer.
A vosaltres, moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Doncs, Pau, aquesta ha estat la jornada d'avui a la Sagrada Família, com dèiem i com hem estat explicant, a la presentació de la resolució de la segona convocatòria del Fons d'Acció Social de la Sagrada Família, que ens deixa molt bones notícies, com aquest increment de la dotació de cara a la convocatòria del 2025 i també l'ampliació de la les diòcesis, per tant, de l'ajuda que ofereixen des de la Sagrada Família. Pau.
Moltíssimes gràcies, Olma, per explicar-nos des de la Sagrada Família i per recollir les veus tant del cardenal Joan Josep Omella com del nou director de Ràdio Estel, Òscar Martí, i del director general del patronat de la Sagrada Família. Nosaltres ja ens acomiadem. Agrair a la Montserrat Nebrera, al Gerard Pruna i a l'Oriol Marc que hagin participat a la tertúlia d'avui. I res, ja tenim aquí en Joan, que es posa en marxa amb la segona part del programa. Joan.
Hola, Pau, bon dia.
Avui, què ens teniu preparat?
Avui molta teca, entre moltes altres coses. Avui dia internacional del teatre, per tant, parlarem... Important. Sí, sí, tant. Parlarem amb Andreu Rami, creador de la revista i pàgina web Teatre Barcelona, i parlarem, no podia ser d'altra manera, d'una obra de teatre. Anirem cap a la sala Beckett per parlar de L3 Fontana, una obra que val molt la pena.
Moltes ganes de veure-la. Moltes ganes de
veure-la. És molt xula.
Sí, l'has vist?
Jo la defineixo com a obra cookie.
Ep.
És una obra molt cookie.
L'apuntem. Suposo que participarà en Rafa, també, perquè el tenim entusiasmadíssim amb Mort d'un comediant, el Romea.
Jo vaig avui a veure-la.
Mira, doncs, el nostre nou crític teatral del programa. Doncs tot això és el que ens espera per la segona part. En Joan i tot l'equip ja s'hi posa. Nosaltres ens acomiadem fins demà a les 8. No marxeu, ara tornen.
Ràdio Estel.
Set de cada 10 persones ateses per Càritas Barcelona no disposen d'un habitatge digne. Els lloguers no deixen d'augmentar i els sous no arriben a cobrir les necessitats més bàsiques. Ajuda'ns a que cap família hagi de triar entre menjar o pagar el lloguer, perquè una llar és molt més que un sostre i quatre parets. Pots fer el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33381. Ai, el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques. Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Ara, amb els nostres bunyols de Quaresma, te'n llaparàs els dits.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs.
Aquesta és una ruta sense peatges.
Uai.
Recordi conduir amb precaució.
Bueno, estic una mica al cas, però tampoc gaire.
Segueixi 100 metres per carrer Mallorca.
Mallorquín! Au, au, au.
Ha arribat a la seva destinació.
Si m'entrestino, pues veig la ruleta de la fortuna.
Al matí, a Ràdio Estel.
Amunt, preparades.
Un símbol ho és perquè hi ha consens extraordinari sobre allò que significa. Bon dia, passant 7 minuts de 11:15.
Quan tothom viurà amor, no hi haurà mai més misèria. Els soldats seran trobadors, però potser no ho podrem veure.
I és que un dia com avui, ara ho escoltàvem, hem de parlar sí o sí d'un símbol de la Sagrada Família, i és que precisament a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona s'hi ha celebrat l'acte de resolució de la segona convocatòria dels Fons d'Acció Social, impulsat per la Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori. Una segona convocatòria en la que la Sagrada Família ha destinat un total de 3,5 milions d'euros per finançar els 94 projectes seleccionats, són gairebé el doble que la primera edició, i en el que un dels projectes seleccionats ha estat el de la Fundació Missatge Humà i Cristià que aglutina Catalunya Cristiana i aquesta casa, Ràdio Estel. I tot plegat en la setmana en què hem conegut que Miquel Barceló, Cristina Iglesias i Javier Marín seran també els encarregats de donar forma a la façana de la Glòria del Temple, que n'haurà de ser la porta principal. I encara una tercera notícia. L'Ajuntament de Barcelona crearà una nova plaça davant de la façana del naixement de la Sagrada Família. La iniciativa suposarà que el nou espai es fusioni amb l'actual plaça Gaudí i s'estengui en més de 6.200 metres quadrats fins davant de l'entrada a la Basílica. Un símbol, deia, ho és perquè hi ha consens extraordinari sobre allò que significa. I suposo que hi ha consens extraordinari sobre el nostre símbol, la Sagrada Família. Avui és 27 de març, dijous, quan acaba en pau, comencem la guerra.
Viurà d'amor. No hi haurà mai més misèria. Els soldats seran trobadors.
Al matí a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Salutacions, què tal? Com anem? Continuem al matí a Ràdio Estel amb els efectius habituals del programa. Un batalló sempre en guàrdia. Salutació, com sempre, especial cap a la nostra presidenta i directora, Mercè Raga. I des d'aquí a l'estudi també, mira-la, hello, que diu ella. Des d'aquí a l'estudi també saludem a Rafa Sanahuja, Oriol Francisco, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia.
A l'Olma Giró, que ja l'heu escoltat,
hola.
Hola,
Olma.
Ara surt la Sagrada Família i ve cap aquí.
Mare Déu, la Olma.
Quin treball has fet,
fire.
Eh? Dir-ho, per cert.
Espectacular.
Sí.
I jo molt content perquè estic assegut a la cadira que fa una estoneta ocupava el president Artur Mas.
Sí, senyor.
I estic intentant empapar-me de tot el que pugui.
Saber fer.
D'aquesta planta que té aquest
cabell. Inclòs,
imagina que demà vinc amb el cabell d'Artur Mas.
Amb planxeta.
Seria espectacular, això, Rafa. Seria
pares.
Realment increïble.
Sí, no passarà, tranquils.
Vinga, va, i els nostres homes a la peixera sempre amb molta predisposició a la producció. Una persona que no confia en ningú, només en ell, Ferran Capdevila.
No pots sortir al carrer perquè no confies en els semàfors, no confies en els passos de peatons. Ets un psicòtic.
És que és així.
Jo en els semàfors no hi confio gaire.
Veus? I el servei tècnic, un home que s'ho diu tot ell, José Matosas.
És un mite, no? És el que és.
També és un mite.
Sí, sí.
Nosaltres som el matí a Ràdio Estel. Benvinguts tots al nostre camp de batalla.
El matí a Ràdio Estel.
La libertad individual de cada persona ha de estar supeditada a una decisión colectiva, de alguna manera.
Qui planteja aquest conflicte és el pervers.
L'he plantejat jo, eh? O sigui, m'estàs dient pervers a la cara?
Amb Joan Trias.
Ets un pervers.
Bueno, però és que jo no m'amago.
Sí. Lo interessant era que ell afirmés que sí, que estava dient pervers a la cara.
Però no ho va fer, també va callar. En fi, no sé. Queda prou clar que m'està dient pervers amb tota la raó.
I punt. Francisco, què tenim preparat per avui?
Doncs quan passin 5 minuts de les 11 ens visitarà Manuel Manonelles, analista expert en relacions internacionals i professor associat de relacions internacionals de Blanquerna Universitat Ramon Llull, amb qui analitzarem l'actualitat, no ho diríeu mai, internacional.
I avui, que és dia internacional del teatro...
Teatro, lo cuyo es puro teatro.
Oh, quina versió xula.
No s'havia enfocat mai així, això,
eh?
No. Una mica de falete.
M'ha sorprès moltíssim, perquè mai m'hagués imaginat.
Mai aquest
tema. Si es parla de teatre, s'ha de posar aquesta cançó. Però, com que som gent que venim de la música, tenim coneixement, sempre hi ha una versioneta.
No, no, aquesta versió és...
Sempre s'ha de rebuscar.
Vell de Robert.
Aquesta és la meva tasca. Conversem amb Andreu Rami, creador de la revista i pàgina web Teatre Barcelona. I, per si això no fos prou, a les 12 ens visiten Artur Busquets i Roser Vilajosana per parlar de L3 Fontana.
Pròxima estació...
Fontana.
Eduardo...
Si heu d'agafar la línia 3, avui,
sí?
Sapigueu
avui no.
Que teniu un problema al
gros
transbord en diagonal.
Ai, sí.
Jo m'he perdut.
Sí,
dues
sí.
Vegades.
T'has perdut,
És aquell passadís enorme que
sí,
estàs dos dies per arribar a...
Sí, senyor.
Has de fer nit,
A més, puges l'escala mecànica i han posat com una tela que és del mateix color de la paret. I jo he pensat que m'havia equivocat d'estació. He sortit al carrer, m'he perdut, vaja.
Fan fàcil.
Aviam, jo us recomano que aneu a la Beca a veure la 3 Fontana, on disfrutareu d'un viatge vital a través del final d'una parella.
Mira, i dos quarts d'una òpera rock amb Maria Broncova.
Arran de la gran polèmica de la darrera estrena del Gran Teatre del Liceu, la directora d'escena i divulgadora musical vol abordar el debat de l'eterna lluita entre puristes i innovadors que un cop més ha tornat a la palestra. Jo sóc partidari de no tocar les coses que funcionen.
Mira, dit això...
Digue'm a conservador.
No, hi haurà aquí... Ens discutirem avui la Maria i jo,
Sí?
Sí.
Tu,
perquè ella farà d'innovadora i jo faré del meu.
Faràs o ets?
Jo sóc conservador.
Tu no faràs cap paper. Va, perfecte, Joan.
Jo sóc conservador en el món de l'òpera.
Aquí m'hi trobaràs.
Absolutament. I a la darrera hora del programa, què tindrem?
I busquem entre tus cartes
cartes amarilles.
Però com és possible que no hagin tret aquesta cançó abans?
Com és possible, Rafa, si és la primera que surt a Spotify?
És una meravella. Quan poses cartes...
Com és possible? Sí. Encetem un viatge epistolar de la mà del periodista Alberto Gómez amb les seves cartes i postals i acabarem el dia sobre rodes amb l'Antoni Nebot, ciclista aficionat, apassionat de la vida, coneixedor de la història de la Volta Ciclista de Catalunya i que amb 89 anys de ben segur que faria molt més bon temps que qualsevol de nosaltres a l'etapa d'avui, l'ascens.
I així connectats, com sempre, amb tota l'actualitat, arribarem plegats, si tu vols...
A les dues del migdia, i després la volta, i després el Barça tot. Femení, i després el Barça masculí...
I després Inés i Miranda, també.
I a sopar i a dormir.
Ara.
El magazín del matí, amb Joan Trias.
3:15. Com és això, Francisco? Ara. Nostra sintonia particular. Nostra sintonia dos potes.
Seriosa.
Canvi de paradigma en el món de la gastronomia. Noves investigacions publicades recentment fan trontollar els fonaments de la Nouvelle Cuisine.
Carai.
Que no és el meu cosí que va néixer ahir.
Molt bé.
Hi ha proves concretes que demostren que un dels pilars de la gastronomia francesa en realitat no és d'origen francès.
Com?
Parlem de la maionesa.
Ah.
Sembla ser que a principis del segle XIX un impressor va invertir la lletra de l'Y, que fins aleshores era una H, i per tant es deia maonesa. I
ja
per tant era de...
Maó.
Exacte.
Vinga.
La maonesa és menorquina. Jaume Fàbrega, historiador, periodista, crític d'art i consultor gastronòmic. Molt bon dia.
Oh, bon dia. Bé, de fet, això, aquesta informació que és recent, perquè a les xarxes, diguem... sembla que se cap d'entrada coses que són antigues. Sí, fa anys que estem dient això.
Carai!
La maonesa... Sí, perdó.
No és nou, això, eh? Ve d'antic.
No, absolut. No, fa anys que ho hem escrit, tant jo com en Peu Fort, que és un investigador menorquí, però fa molts anys, eh? El que passa que ara ha saltat a les xarxes per aquesta qüestió d'una equivocació tipogràfica, però el nom, evidentment, vindria de Maó, que antigament s'escrivia en bac, i ara sense hac, i per això fa anys que molts escrivim maonesa, sense hac i sense y, que seria la pronunciació més popular. L'origen menorquí és evident, però una altra qüestió, que és, si ens hi fixem, la maonesa no és més que un allioli amb all.
Sí.
A Menorca, com tots els catalans, es feia allioli, però els francesos, pensem que això és el segle XVIII, els hi repugnava el gust de l'all, i llavors el varen canviar, o el varen treure, i varen afegir segurament ou, que va se n'hi posava i a vegades no, i aquesta, diguem-hi, aquesta salsa, amb el nom de maionès, ja va tenir una difusió internacional.
Clar.
Per tant, si bé l'origen és menorquí, podríem dir que la difusió internacional es deu als francesos. Tot i que a França el fan una mica diferent. Ells, a part de posar-hi ou, sempre hi posen mostassa, també, que no és l'autèntica maonesa tal com
parlem,
ho coneixem.
Clar, no és el mateix.
Aquí la fem amb... No, aquí la fem amb ou i sal, en tot cas, etcètera.
Sí. A vegades hi posen llimona.
Exacte.
O vinagre.
Sí. Ara li preguntarem ben bé com es fa la maonesa, la de veritat, diguem. Però, senyor Fàbrega, abans de tot plegat, deixi'm preguntar-li, com que s'atribuïa la maonesa a la gastronomia francesa, podem dir que la cuina francesa és una estafa?
No, la cuina francesa no és una estafa. És la gran cuina occidental. El que passa que confonem la cuina professional amb les cuines regionals, que també existeixen i són molt vives. I a la cuina professional, com a mínim fa dos segles, aquesta maionesa ja s'utilitza. Per tant, jo torno a insistir, la difusió internacional de la salsa és deguda als francesos. Per tant, a cadascú el seu mèrit. Una altra cosa és que ho facin una mica diferent i que l'origen sigui als Països Catalans, que això és evident. A França no hi havia cap salsa o Provença, cap salsa semblant a ni la maionesa ni a l'allioli.
Per tant, Jaume, si jo vaig al súper perquè necessito aquesta salsa, com ho he de dir? Maionesa o maonesa?
Bueno, per si com vulguis.
A dia d'avui, ja, Rafa.
Mentre t'entenguin.
Igual que diem paella, en comptes de paella, perquè és una tendència popular a posar aquesta i...
Clar, tallat,
pots dir maionesa, o pots dir maonesa, diguem. Però això sí, sense H,
Sense H.
Clar, clar, sempre sense H.
Que H no sona, però si s'ha d'escriure sense H.
Clar, tampoc, no sona.
Salsa de Mo, eh? Tot i que hi ha a França hi ha diverses teories que vindria d'un nom o d'un personatge que tenia Y, etc. Tot són elucubracions. Que segur, doncs, que l'origen, quasi podem dir amb tota seguretat, que és menorquí.
Senyor Fàbrega, no sé si té sospites d'alguna altra recepta que ens hagin furtat els francesos. Estem parlant, per exemple, de la beixamel, el foie, la truita a la francesa.
No, a veure, la beixamel és la salsa antiga, que en els receptaris catalans medievals ja hi apareix.
Veus?
La salsa blanca. Però no vol dir que ens l'hagin robat al francès.
Segur?
És dir, com sempre... No. El nom ve d'un personatge que es deia Béchamel, justament, que la va inventar i la va difondre.
També
és una
coincidència.
A més, la gran diferència és que a França, com que cuinen amb mantega, la béchamel es fa mantega, mentre que la salsa blanca es feia tard, diguem, no? Per tant, la béchamel, podem dir que és una salsa francesa, però que s'ha incorporat a la cuina catalana i que, per cert, va donar nom, o origen, millor dit, a un plat extraordinari per mi, que són els canelons a la catalana, que, si bé són d'origen italià, s'incorpora un element francès, que és la béchamel. I, finalment, surt una recepta catalana que només es fa a Catalunya.
La millor de cada casa.
Déu-n'hi-do.
Pou de saviesa, el senyor Fàbrega.
I en quant a plats robats, sí que ens n'han robat.
Sí, eh?
Ara, quin?
De què estem parlant?
La paella, que els espanyols diuen que és espanyola, evidentment la paella és del país dels catalans, com indica el nom.
Clar.
Si no es diria sartén.
Sí, senyor.
Un plat espanyol es diria sartén. L'altre és el pan de tomaca, com diuen a Madrid, que asseguren que això és un plat madrileny.
Murcià, he sentit jo.
Veríem... Sí, és una bestiesa.
Una bestiesa.
Jo vaig intervenir a TV3, al programa La Selva, justament desmentint la merdenser, que jo en dic, i no influencer murciana,
merdenser,
que era un pla murcià. I si no, ves a Múrcia i demana i veuràs el que et donaran. No té res a veure amb el pan tomàquet.
Clar,
però no a Múrcia.
També diuen que és andalusí.
S'ha d'anar amb compte, a Múrcia.
No, ves a Madrid amb una sartén, veuràs tu.
Mira, hi ha una dita que diu...
Què diu?
Que ara es veu molt a les xarxes. Qui no té feina, gat pentina.
Sí, exactament. Ui, sí, molt sencer, de gent així. Mare de Déu.
Un plat d'esqueixada i asseguraven que era un plat típic espanyol. S'havia de dir ensalada espanyola. És dir, per tant, troba que trobo una fòbia i la ignorància, doncs és veritat.
Els merdencers.
És un absurd perquè no hi ha cap necessitat de fer-ho, perquè cada cuina té la seva especificitat.
El gat pentina.
La cuina espanyola o castellana és molt interessant, també ja té el seu.
Ja té el seu. Clar.
No és perquè, diguem, atribuir-se plats que no ho són, perquè això del pan tomàquet és absolutament ridícul.
Primer,
no, ni ho escriuen bé, i segon, que no ho saben fer.
No ho saben fer.
I això és un tema que un dia no hauríem de parlar, de com es fa realment el pan tomàquet.
Senyor Fàbrega, fem al revés, també. Hi ha algun plat català que haguem robat nosaltres d'algun altre lloc?
Home, molts. Sí.
Molts, també.
N'hi ha, també, eh? Som uns lladres de plats.
Sí.
Com quin, per exemple?
No, home, la cuina catalana, des de l'edat mitjana...
S'inspira.
...ha incorporat plats jueus, turcs, ha incorporat plats italians, occitans, per exemple... Diguem que hem robat, amb cometes, hi ha la bullabessa, que la fem aquí, però bé, la brandada, que des del segle XVIII que la fem...
Ben bona.
I actualment també hem robat el gazpacho, que jo ja considero un plat català, a part dels gazpachos bons, que són diferents,
Gazpacho, plat català,
I molt. També hem robat ja els callos, que es fan tant...
Aquí tenim el capipota, no?
Clar.
Sí, exacte. No, i tenim les tripes a la catalana, que és el plat autòcton. Tripes a la catalana i sempre s'ha fet, i encara en algun lloc ja es troba, o capipota amb tripa. Per tant, de lladres, també els catalans en cuina ho són molt. Però això és una virtut, jo diria. És una virtut. Perquè incorpores plats d'altres cultures...
I els millores.
És una cosa seriosa, tampoc s'ha de riure tant, eh?
No, és seriós, evidentment.
Per exemple, si tu compares la cuina portuguesa, l'espanyola o castellana i la catalana, la gran diferència entre la cuina portuguesa i catalana i la castellana és que els castellans al món històricament han trobat cap plat que els agradés. Això indica un greu problema psiquiàtric, és a dir, que haurien de portar el poble espanyol o castellà al psiquiatre, perquè així com Portugal ha incorporat plats de les cuines del món i es consideren portuguesos, yeah, i productes com l'arròs al vapor, que l'han incorporat al seu cosido, que és l'escudella i carandolla, el xà, que és el te, el caril, que és el curri, tot això són plats portuguesos, però que venen de l'Índia, de Goa, de la Xina, etc. La cuina catalana també ha fet aquest procés, i des dels seus orígens té plats d'altres cultures.
I al final, senyor Fàbrega, com deia, aquell per gustos colors. Jaume Fàbrega, fem una cosa. Nosaltres, els corresponsals, que sempre els hi demanem una previsió del temps i el trànsit, què ens la faria vostè, una previsió del temps i el trànsit?
Bueno, si em pagueu, sí.
Mira-l'ell, mira-l'ell, que és català.
Ja està bé, té raó.
Adéu, guapa, adéu.
Exacte.
No veus? Sí, mira.
Veus? És així. Senyor Fàbrega, historiador, periodista, crític d'àrtic, consultor astronòmic, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres aquest matí. Que vagi molt bé, una abraçada.
Bueno, a veure si un dia acabem l'argument, eh?
Sí, home, i tant. Ja ho farem, això.
Ràdio Estel. Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta Chichester Psalms, de Bernstein, un cant a la convivència entre religions. Amb més de 180 cantaires de cors catalans i sota la direcció de Xavier Puig, el programa inclou obres de Jenkins, Copland, Barber i Rahman. Un viatge musical per les cultures cristiana, jueva i islàmica per pregar per la pau. Diumenge 6 d'abril al Palau de la Música Catalana i gira de concerts a Terrassa, Lleida, Igualada, Granollers i Tarragona. Entrades i més informació a osvallès.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Què, com va això?
Avui juga el Barça.
Ara.
Torna a l'acció el Barça després del parón de seleccions. Torna sense Rafinha ni Araujo i amb una defensa amb Íñigo i Eric Aleix. Aleix? Aleix Pariser deia nit que l'equip de Hansi Flick s'enfronta a un partit clau en un ambient incòmode i sense descans. Ja podem saludar el Búfalo Jors, el nostre guru del barcelonisme, per veure si hi ha ambient a la pepeta per aquesta nit. Búfalo, bon dia.
Hola, bon dia.
Serà un micropodcast, però com hi ha ambient? La gent té ganes de Barça?
No, ambient de Barça no. Avui tinc ambient de country, aquí.
De country?
Esmorzant de country.
Què vol dir?
I això, com és això, Búfalo?
Perquè sí, perquè això era abans la meca del country i ara la meca del Barça. Sí, però sí. Abans han retornat.
Ben fet, Jordi.
Heu retornat? Però i què tal? Quin és l'ambient del country? Explica'm.
Espera, què tens al country? Espera.
Sí que el té posat.
Perfecte.
Sí
que...
No, clar. S'escolta. No? És molt radiable tot sí. El que està passant
sí,
ara mateix.
Sí, sí. Això és country fins a la tarda.
Molt bé.
Fins a la tarda.
A la tarda ja a Barça.
I a la tarda que fem el salt, no?, cap al Barça.
A la tarda, les nenes, que no hi ha una ni deu, estarà a la tele quasi parada i després al futbol. El futbol ho tindré tot ple, però a les nenes res.
Bueno, doncs, escolta, veus una victòria aquesta nit del Barça o no?
Totalment. Jo sempre, amb el meu equip, veig la victòria segura.
Aquest any sí.
Després passen altres coses, però bueno. Si amb l'Osasuna no li podem guanyar, amb la gent que tenim, anem malament i no ens mereixem guanyar res.
Però, Búfalo, et fa una mica de por Budimir?
A Budimir s'ha de lligar. És un tio perillós. Però bueno, tenim gent. Per frenar
que tenim gent.
Aleix de la defensa, tenim gent per lligar-lo. Escolta una mica, s'està dient, no sé com ho veus, que Gavi pot fitxar pel PSG.
No.
Passarà mai, això.
Gavi no marxa, home. No, aquí no marxa ni Déu.
No, ja està.
No marxa ningú.
Va. Està millor que aquí?
Bueno, escolta, demà tenim el que ens ensenya, els ensenya a conduir a la gent de la Masia, la Minya Mal. Vols que li diguem alguna cosa de part teva?
No, digue-li que es passi, digue-li que es passi, que ho té tot pagat, aquest tio. Aquest tio aquí està tot pagat, aquest tio no ha de pagar. A la porta sí que pagaria, però ell no.
Ell no. Val. Buffalo George, guru del barcelonisme, vinga, molts ànims i força aquesta tarda.
Gran Buffalo.
Seguim amb el country, aquí, seguim amb el country.
Ara, amb el country.
Acabo de dir el country.
Això és Sant Tomeu, penya. Això és country.
Ara. Gràcies, Buffalo, que vagi molt bé. Nosaltres que escoltem a la Júlia Julbé, tota la informació que ens ha donat, i tornem amb el Matí a Radio Estel.